comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acer català.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? 12 i 5, benvinguts al Què t'hi jugues. Benvingut al Què t'hi jugues, Adrià Soldevila, benvingut a casa teva. Són els croissants.
A dalt.
En queden?
Vols que us baixi?
En queden o no?
Croissants crec que no en queda cap. Queda una mica de dònut i queda algun entrepanet. No queda gaire cosa més.
Avui el Soldevila ha portat a esmorzar perquè és el seu aniversari.
Moltes gràcies.
Un any més i són uns quants fent-ne 27.
Exacte.
Hòstia, perdó, que no es pot dir això a aquesta hora.
El què, que et dic 27?
No.
Perquè és un crim...
Que se m'escapen exabruptes, perquè aquest pacte que vas fer pel diable...
Home, noi...
No ens el van oferir a la resta, eh?
Home, sí, hi ha gent que sembla bastant més jove del que és, també, perquè està a ràdio.
Jo estic a punt de fer l'edat...
No trobo, ara no trobo ningú, però...
No, però...
Faig broma.
Jo estic a punt de fer l'edat que aparento des de fa anys. Però, escolta'm...
No, això és per les canetes blanques de la barba. A mi encara... Alguna, puntualment, però...
Crec que sembla més jove ara amb canes a la barba que quan tenia tota la barba negra.
Això ja no ho sé.
Va, que la gent s'emprenya quan parlem de les nostres coses, Solde, perquè el que voldria la gent és no un regal d'aniversari per tu, sinó un regal en forma de nou per Hansi Flick.
Ja,
ahir deixàvem el Què t'hi jugues a aquesta hora pendents del viatge de Deco a Madrid i com podia intentar sacsejar l'arbre per agilitzar l'arribada de Julián, que és la prioritat número 1, però la realitat és tossuda, Soldevila, i el que es troba a Deco és un mur, com es deia Fullana, al davant, en forma d'Atlètic de Madrid.
Sí, a veure, el que vam explicar ahir... És que Deco intentaria desbloquejar aquesta situació i, de moment, el que sabem a hores d'ara és que no s'ha desbloquejat res. La cosa segueix exactament igual que estava ahir i que estava abans d'ahir i que estava la setmana passada i que estava fa un mes. Per tant, no s'ha avançat, tampoc s'ha retrocedit. No sé si s'havia de retrocedir en res, però no s'ha retrocedit, no s'ha avançat en res. L'Atlètic de Madrid està tancat en banda, no ven el jugador, i això el Barça ho sap, i haurà de batallar. Veurem si hi haurà algun gest o no de Julián Álvarez en els propers dies cap a l'Atlético. El que ja vam dir ahir és que no semblava que hagués de fallar a l'entrenament del proper dilluns, és a dir, no presentar-se. No, nosaltres no, des d'aquí no ho veiem massa clar. I això ens ho confirmen. És a dir, ens confirmen que el Barça, en cap moment, ningú del Barça ni de l'entorn del Barça li ha demanat a Julián que no es presenti a entrenar.
És a dir, ahir... Ja ho vam explicar, que la presència d'Eco a Madrid ho veia més a veure's amb l'entorn del futbolista i amb la gent que assessora el futbolista, que no hi havia previst cap trobar amb l'Atlético ni molt menys. Això, si l'Atlético accedeix a negociar, ja hauria de ser un nivell més alt. No seria d'Eco Mateu Alemany, precisament, el que reunirien en una sala o...
I avui càmeres.
O una videotrucada per negociar. Això hauria d'anar més amunt.
Ah, sí, si hi ha una reunió d'Eco Mateu Alemany, m'agradaria que fos un live.
Que fos pública,
Exacte.
Que fos audiència pública.
Sí. Estaria bé veure-ho.
Però de moment el que es troba a Deco és un mur, el que passa és que el viatge a Deco no era només per el Julián Álvarez. Segur que
tenia
altres coses.
Tenia més reunions, Deco, tenia més reunions. Sí, tenia moltes més reunions a Madrid i van anar-les a fer, evidentment.
Perquè el Barça es mou al mercat i, de fet, ja van venint perquè la setmana passada el Nil Solà ens explicava que el Barça estava molt atent a la situació de Rodri Hernández, que no és la prioritat al mercat, òbviament, que la prioritat és reforçar el nou, però... que el capità de la selecció espanyola, campiona del món i mig centre del City, és un jugador interessant, encara que el Barça té un mig del camp de luxe, però que és un futbolista que ha tornat a demostrar un nivell excels i que li queda un any de contracte i que, per tant, el Barça estava atent i que, si necessita abordar l'operació econòmica, estaria en condicions de fer-ho.
Sí. Si hi ha una oportunitat de mercat, que es diu, si hi ha una oportunitat de mercat... i no se salten totes les línies de diguem-ne, salàries de la plantilla, línies salarials de la plantilla. Si no salta tot pels aires i hi ha aquesta oportunitat de mercat, doncs és una opció. Rodri és una opció.
Anglaterra i Atlètic ja se'n fa també ressò. Ara mateix tant l'Esport com el Mundo Deportivo a la portada posen de manifest aquesta opció de que el Barça acabi sondejant el fitxatge de Rodri. Fins i tot també l'Esport va més enllà i diu que no està tan clar aquest principi d'entesa que tenia el futbolista amb el Madrid per acabar vestint de blanc. L'estiu, sempre diem serà llarg, cada cop queda menys, però queden setmanes. A Madrid hi tenim ja l'Héctor González. Hola, Héctor, què tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Deje? Buenos días, ¿cómo estáis?
Esto de que lo de Rodri con el Madrid se enfría, de momento no nos consta, ¿no?
No, no nos consta. Sí que nos consta contactos entre el Barça y el entorno del futbolista, pero también en el Real Madrid, lo último que hemos contado es que saben que para Rodri la prioridad sigue siendo el Madrid, no el Barça. Eso es la última noticia que tenemos. Por supuesto, es una llamada de llamadas, de preguntar. Pero sí, sabemos de ese contacto entre el Barça y el entorno de Rodri, pero que para el futbolista, para el mejor jugador del Mundial, la prioridad seguiría siendo el Real Madrid.
Pues vamos a ver cómo evoluciona esto las próximas semanas. De lo que estábamos pendiente ayer hasta ahora era de esa reunión que estaba a punto de arrancar entre los representantes de Vinicius y los altos ejecutivos del Real Madrid. Por lo que contaba ese ayer en el Larguero, la sintonía fue buena e incluso Mourinho, decías tú, está bastante convencido de que se va a acabar quedando el brasileño.
Sí, ha habido un giro, un guiño, una concesión, como lo queramos llamar, del Real Madrid a Vinicius. Parecía que nos iba a mover de los 22 millones de euros al año la oferta del Real Madrid. Recordemos que Vinicius pedía 30, pero ayer en esa reunión, en la que no estaban, por cierto, ni Vinicius ni Florentino Pérez, una reunión pues José Ángel Sánchez y Unica Lafaz por parte del club, los representantes de Vinicius, de su agencia por el otro. Bueno, pues en esa reunión el Madrid se sube la oferta a los 24 millones, que no son 24 fijos, son 22 más 2, como contó Paco J también en Ser Deportivos. Es verdad que todavía está a una distancia de los 30 que reclama Vinicius, pero ya es un gesto que al entorno del futbolista le ha gustado y mucho. Va a ser la última oferta del Real Madrid, ya de ahí no van a subir, pero hay optimismo con que todas las partes acepten y Vinicius se pueda quedar en el Real Madrid. También el papel de Mourinho ha sido fundamental, sus llamadas desde después del Mundial al futbolista para decirle que cuenta con él, la sintonía entre ellos, es verdad que solo llevan 3 días, hoy 4, entrenando juntos en Valdebebas, pero también ha sido buena. Y ahora el acuerdo parece más cercano. Desde el entorno de Mourinho nos contaban anoche que Mourinho cree que se va a quedar, es optimista con su renovación y cuenta con él directamente. No se imagina un Real Madrid sin Vinicius en este su nuevo proyecto. Así que ahora todo apunta a que Vinicius va a continuar vestido de blanco. Veremos de cuánto es la renovación. Todo apunta que hasta 2031. El sueldo eso es 24 millones. Veremos si se incluye alguna cláusula más. Pero todo apunta a que Vinicius va a seguir vestido de blanco.
¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con Diomandé?
Pues por la banda derecha, ¿no? No, pero
la banda derecha es aquello un poco el último que llegue se come el marrón de jugar por allí, ¿no?
Exacto. Rodrigo además está lesionado. Yo creo que si Rodrigo pues no hubiera tenido esa fatalidad de la lesión de rodilla, hubiera sido una venta clara este verano. Pero bueno, sí, ahora las piezas es que no pueden cuadrar ya casi de otra forma, ¿no? Diomandé por la derecha, Vinicius por la izquierda, Bellingham de enganche y Mbappé arriba en ese 4-2-3-1. Pero también veremos cómo afecta las cuentas del club, porque claro, si llegaba Diomandé, también bueno, era una forma de cubrirse las espaldas con la marcha de Vinicius, de invertir el dinero que ingresabas por el brasileño, que el Madrid contaba con unos 150 millones. Ayer hablábamos en Ser Deportivos de que el Arsenal tenía ya preparados 120, pero bueno, esa era la puja de salida, luego se podría subir más. Bueno, veremos también cómo encajan las cuentas. Es verdad que el Madrid está sacando muchísimo dinero este verano, también por canteranos, sin ir más lejos, 100 millones solo con Gonzalo y con Nico Paz. Pero bueno, todo tiene que terminar encajando. A la espera también de ver ese fichaje de Rodri, si realmente se produce, que insisto, en el Madrid creen que se va a hacer, pero bueno, que también es por una cantidad importante y las cuentas tienen que cuadrar, eso está claro.
Pues Héctor, seguiremos pendientes de cómo evoluciona, pero de momento nos quedamos con eso, que hubo buena sintonía en esa reunión Madrid-Vinicius, que el Madrid no le da a Vinicius lo que pido, pero se acercó a algo, que el jugador también lo valore y que Mourinho está convencido de que va a acabar con el futbolista vestido de blanco unas temporadas más. Un abrazo.
Un abrazo, TG. Hasta mañana.
Un quart d'una. Urimel, que t'hi jugues.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent, els sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
I avui obrim el Que t'hi jugues amb una protagonista de luxe, perquè, Laia Pujals, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Hem seguit molt de prop l'última setmana l'evolució de l'equip de natació artística espanyola als europeus. 6 medalles en 7 disciplines, l'última ahir, amb aquesta coreografia Berghain, que transcendirà més enllà del resultat esportiu segur, que els hi va valdre la plata.
Sí, de fet, són 8 medalles, normal que... Sí, són 5 de plata, 2 bronzes i un or en total.
M'he descomptat.
T'has descomptat, normal, perquè aquest equip trenca tot, trenca rècords, fa història. De fet, excepte en 3 rutines, tota la resta ha tingut medalla, per tant, molt bon europeu. Però més enllà dels podis, l'equip ha aconseguit fer història, primer trencant el rècord de major nota obtinguda en impressió artística i en Berghain, i en segon lloc aconseguint el primer or en soldo tècnic de la història de la disciplina espanyola, un or que té noms i cognoms, com ja vam dir aquí, i que són els d'Iris Tió, que valorava així aquest europeu ahir al Larguero.
Estoy súper contenta porque creo que hemos hecho como un paso más desde el año pasado, nos hemos consolidado más y también nos hemos acercado mucho a Rusia, que es nuestro máximo rival y que queremos ganar en Los Ángeles. Creo que es como primer paso, ¿no? Les hemos dado miedo ahora porque nunca antes estaban como cagadas para que nosotros las ganáramos y ahora las hemos visto que incluso nos estaban espiando los entrenamientos, nos han confiado alguna cosilla. Están pendientes de nosotras y nos estamos acercando mucho en lo que hace en las puntuaciones. Ya no estamos a 10 puntos de Rusia, ya no se ve algo imposible.
I és que, tot i que l'equip de la Rusa ha superat l'equip d'Andrea Fuentes en alguns casos, ho han fet per molt poc. I en categories individuals i de duet, l'equip espanyol ha quedat per sobre liderant la natació artística. Una Rússia que, bueno, ja sabem que va protagonitzar una polèmica en l'equip lliure. I ahir Iris Tió també en va parlar, dient que va ser un gest poc ètic, però que també en va treure ferro, explicant que amb aquest gest l'únic que va demostrar Rússia és que Espanya ara és la líder de la natació artística.
O sea, es muy poco ético y no está bien porque fue que de la semifinal a la final subieron 5 puntos gracias a que nos copiaron una figura entera.
¿Y les dio tiempo a prepararla?
O sea, sí, se lo dimos masticado, ¿sabes? Ya con toda la fórmula correcta. Entonces sí, fue un poco así mal. Pero bueno, mira, para nosotros es como que estamos liderando la sincro, ¿no? Porque nunca antes nos había copiado Rusia, ¿no? Y creo que esto significa que nosotras estamos como, ¿no?, a pie de cañón.
Per tant, a pie de cañón y amb aquest objectiu de Los Ángeles.
Andrea Fuentes, seleccionadora, ¿cómo estás? Bon dia.
Bon dia, què tal? No sé si em senteu bé perquè estic aquí a París encara, però aquí estic.
Quantes hores has dormit avui?
No ho sé, però el rellotge m'ha dit que muy mal.
Malament, eh?
Sí, fatal. Però bé, la nit anterior bé, o sigui que anirem recuperant a poc a poc.
Quin cost ha deixat aquest europeu?
Doncs una mica de tot. Per una banda, estic molt satisfeta de l'equip perquè hem millorat moltíssim en quan ens hem apropat més que mai a Rússia. Les hem guanyat no només en artística, sinó que en l'execució de l'equip tècnic, que és el que més vols guanyar a Rússia algun dia a la teva vida, les hem guanyat amb aquells elements, no? O sigui que no ha sigut suficient per guanyar del tot, però ens hem apropat més que mai. Això, en veritat, hauria d'estar tirant coets ara mateix. Però hi ha alguna cosa dintre que és que encara tinc... Perdó, és que estic cridant, estic aquí en un bar de París i m'està mirant tothom. El tema de que sents que alguna cosa no és suficient, no? El qual suposo que és bo, perquè al final és ganes de millorar i ganes d'anar més enllà, no? No només conformar-nos amb el que ja hem fet.
A més, veníeu d'un Mundial l'any passat amb 3 medalles d'or. Això ho heu notat també, haver de gestionar aquestes expectatives o pressió? Posa-li tu la paraula que vulguis.
Sí, això va ser només difícil al principi de la temporada, pues, gestionar aquesta pressió externa. Hem vingut a l'europeu amb tota aquesta motxilla a sobre, però dient, bueno, anem a saber com es fa, no? I els primers dies sí que es va notar de que no sortia del tot el que fèiem. I un cop vam, pues, no quedar tan bé els primers dies, va ser com... Pues ja està bé treure's aquest pes de sobre, saps? Ara ja, bum, ja ens ha fotut la clatellada per darrere, ja està, desperta. I a vegades, per molt que ho diguis i ho planifiquis i fiquis teories, fins que no físicament ho experimentes, saps? El clatellot aquest de, nena, desperta, que t'estiguis a tonteries, saps? No et treus aquesta motxilla i per fi voles, no? Que és el que al final, fins a les primeres medalles, hem estat 2 dies, en plan, què està passant, no? Sí.
I això pot anar bé, en ple cicle olímpic, és a dir, Equador entre uns jocs i uns altres. És evident que, perquè hem parlat molt sempre del teu mètode d'entrenar, del procés que seguiu, del valor que li dones a com es treballa, a transcendir, a inspirar, però al final ets una guanyadora i les teves nedadores són guanyadores. I quan aneu a un campionat mundial, europeu, jocs, aneu a guanyar o a quedar el més amunt possible. Si ha de ser en algun moment que t'ha de venir aquesta clatellada, que sigui en un europeu i just quan queden 2 anys pels jocs, és el menys dolent dels moments?
I clatellada entre cometes, perquè al final vull dir que hem tret moltes medalles, no? I qualsevol diria, però què dius ara que no és suficient, no? Però quan nosaltres diem que anem a guanyar és perquè guanyar és la màxima expressió d'estar en la teva millor versió, no? Que al final és l'objectiu nostre. Què és el màxim que podem arribar a fer? Pues en els 3 equips hem anat a la nostra millor vegada. El solo tècnic de la Iris va ser la seva millor vegada. Per això vam quedar pues, el més alt que podíem quedar, no? I ara, vale, què necessitem per encara aquest pas endavant encara més, no? I això és el que et dona aquesta gana, aquestes ganes de pues, descobrir més límits, no? Que no saps ni on estan encara. I amb les altres miniclatellades que hem tingut, doncs, que ha sigut sobretot amb el duo, ha sigut la màxima clatellada de que anàvem com, no, amb el duo guanyem. I ha sigut el que menys hem guanyat, no? I la veritat és que és positiu. Al final, tot el que miris pot ser positiu o negatiu. Inclús un or pot ser negatiu, no? Perquè llavors t'adorms i et conformes o tens pressió després. Però si tu mires la part positiva de tot, com és ara, és boníssim que haguem tingut aquest moment de que t'ho posi una mica més difícil l'univers i no et pensis que guanyaràs sempre. I perquè ve Rússia, que Rússia... Espanya mai ha guanyat a Rússia, mai. Menys l'any passat amb solo i duo. Però amb equip, mai. I això és el més important, no? O sigui que està bé que hagi passat, m'encanta que tinguem gana i que puguem apreciar més quan ho fem de veritat, perquè veurem que és més difícil del que ens pensem. I el més guai de tot és que ara som depredadors i elles són la presa, i no m'agradava més el paper de presa mirant enrere, que no ens pillin un altre cop, sinó estem cada cop més a prop i t'estic ja, si he notat els pals de la cua i te l'agafo, saps?
A més, aquesta pressió de no haver de fer la persecució tu. Però, per exemple, això que deies ara amb el duo, que deies, amb el duo segur, tal, que ningú... O sigui, si algú es queda amb la impressió de... Bueno, és que igual amb 3 ors l'any passat i 6 medalles al Mundial s'han relaxat una mica. Aquesta impressió seria errònia, si algú la té?
No crec que ens hàgim relaxat, sinó que han vingut crisis noves que mai havíem tingut, saps? Crisis de internes de gestió d'equip, de repent tenir com, no sé, nervis extrems amb coses que no havíem tingut mai o enveges dins de l'equip perquè una té més protagonisme que l'altra, que és totalment normal. I el bo ha sigut que no ens ho hem amagat ni ho hem dissimulat, sinó que ho hem parlat molt internament i ens hem posat al lloc de cadascú, entenent què significa estar més a la sombra quan entrenes les mateixes hores i què significa ser la portaveu i sotmetre't a aquesta exposició, saltar-te l'entreno però després haver-lo de recuperar sola. Tot això sembla molt maco des de fora perquè surts de la tele i tot, però és molt més difícil també, no? Llavors, està bé parlar-ho, exposar els sentiments que a vegades és del teu. Jo també vull ser la portada. Ja, bueno, però és que ella potser penses que treballa el mateix que tu, però està treballant el triple per darrere, saps? O sigui que parlar de tot això obertament, sense sentir-te culpable, sense apuntar dits, sinó amb la intenció de créixer com a persones i com a equip i no voler ser un equip mediocre que simplement amaga aquests sentiments, sinó que els parlem i els volem analitzar i curar, no? Perquè volem estar en un estat espiritual o de consciència superior.
I, Andrea, fa una setmana parlaves, no, d'això que mateix ara comentaves, que era com que el que més t'ha costat era que fossi un equip. I en aquest europeu hem vist molt doncs que tot l'equip ha anat a veure totes les rutines, us hem vist molt emocionades, sí, plorant. Sí. Creus que en aquest europeu heu sigut un equip més que mai després, sí, no, de tot el que havia vingut del Mundial?
Sí, em venen ganes, m'emociono, em ve aquí el glob aquest d'abans de plorar, perquè aquest europeu ha sigut tan maco veure com s'unien, que per fi hem vist que l'enemic no estava dintre, no? Com diu el Víctor, diu, hem vist que l'enemic és a fora, sí, és que hi ha algun enemic, que al final no són enemics, és un joc. Però ha estat molt, molt positiu veure com envers l'adversitat s'han unit més que mai, no? I han descobert les potències de cada persona dintre de la diferència, que una cosa és dir-ho teòricament i l'altra és això, doncs viure-ho i solucionar-lo i aquestes mirades, que a vegades no ens havíem de dir res, però només les mirades entre nosaltres era com, ja ho hem dit tot.
Perquè això t'anem a preguntar, si el que hi fossin les russes ha ajudat a aquesta equació, i ja no només que hi fossin, sí, pel repte que suposa a nivell competitiu i perquè, a veure, sí, les coses com són, sí, són molt bones, sí, eh? Sí. Però també el que va passar amb el combo lliure, això de venir a veure's un entrenament, copiar-vos un moviment, yeah, per igualar o pujar la dificultat, i aquestes, sí, dècimes... Tot això com ho has paït?
La veritat és que al principi, quan vaig veure que pujaven 5 punts de dificultat, em vaig cagar amb tot. Sí, vaig estar com 10 minuts plorant i pagant el coixí, però després vaig dir un moment. Llavors, quan vaig descobrir que era perquè ens havien copiat la idea, que no és un moviment, és tot un concepte per un error del sistema que havíem descobert, i en veritat era una idea genial, que la copiessin així, perquè nosaltres portéssim hores i hores i hores planificant-la, elaborant-la, presentant-la correctament al món, no? Perquè una cosa és empujar les barreres de l'esport per fer-lo més gran i l'altra és passar-te la ratlla pel teu propi benefici, no? És molt diferent. I llavors, al veure això, vaig dir, pues, em va fer gràcia, sincerament és un honor que ens copi Rússia, i ens ho han deixat en plan, vinga, posa'm l'alfombra vermella per donar-me el lideratge, saps? Perquè, en veritat, s'han degradat moltíssim. Hauran guanyat l'or, però han perdut la dignitat.
M'agrada aquest titular, Andrea. Han guanyat l'or, però han perdut la dignitat. No, perquè és veritat, tu ets una persona que insisteixes molt en la filosofia de treball, en la teva manera de fer, en els valors que transmeteu, en com... Clar, quan et passa això, no sé si és fàcil de dir, doncs, potser m'he de replantejar com treballo, o al contrari, com deia Guardiola, de dir, quan no guanyes és precisament quan més fidel has de ser a la teva manera de fer.
Sí, i la veritat és que ho hem fet d'una manera superelegant, ens hem posat a tothom a favor, tota la comunitat de la natació artística està a favor nostre, i és maco veure que a vegades hi ha coses que valen més la pena que de la plata a l'or. L'ajudar el teu esport a evolucionar d'una manera positiva i no negativa és, per mi, val més. I llavors, al final, és una carrera de fons, no? O sigui, l'objectiu és Los Angeles. Pues, tot està pensat, saps? O sigui, ja sé que anava amb dificultat més baixa, però no ha sigut per casualitat. Espera-te, saps? O sigui, molta gent m'escriu, potser hauries de pujar dificultat, jo, no me digues. No ho havia pensat. Ho sé perfectament, està fet expressament tot calculadíssim per quan arribi el moment de fer-ho, quan toqui i sense cap tipus de pressa.
I què has après d'això? Perquè no torni a passar en el futur. D'entrada posar un candau a la porta de l'entreno. D'entrada posar un candau perquè no entri a l'entreno. Però a part d'això...
No, saps? És que no m'agrada amagar-me, però això sí. No, el pròxim cop, quan conti de veritat i no sigui un europeu, evidentment em guardaré les cartes per quan toquin. Però és que en aquest cas no em semblava maco, saps? No em semblava bé amagar-me. Volia ser transparent i portar, saps, amb el giri a la mà. Sí.
I de les 8 medalles que he guanyat, l'Iris n'ha guanyat 6, era la que feia més rutines, en feia 7. No sé com ha portat aquest europeu tant a nivell físic com mediàtic, que previ, doncs, veu dir que li havia costat una mica, no?, arribar a aquest punt i arribar bé. No sé ara un cop ha passat, sí, com ha arribat ella i com l'has vist tu com a entrenadora.
Pues, tothom... Sí, cada país m'ha vingut entrenadors en plan... La Iris és com un alien, no és un monstre, com aguanta això? No, perquè fa més proves que ningú. No hi ha cap solista que faci bona, que faci les proves d'aquí, ni el duo mixta, i llavors és com un extraterrestre. No tinc més paraules i que estic super orgullosa de tenir-la a l'equip i poder entrenar-la, i que quina sort tenim de tenir-la aquí, no?, i d'haver-li pogut ajudar a que potenci les seves fortaleses. I a sobre que sigui tan bona persona i ajudi a l'equip tant.
Doncs jo entenc que li poses bastants deures sovint a l'Iris. Ahir ella va estar al larguero i ens va posar deures per tu.
¿Te pones nota o eso solo dejas a otros? ¿O solo dejas a Andrea Fuentes? No sé si te ha puesto nota a ti y también al resto de compañeras y compañeros del equipo.
No, se lo dejó a Andrea Fuentes, sí.
Doncs del 1 al 10, entrenadora.
Perdó?
Del 1 al 10?
Ella m'ha dit que jo... Del 1 al 10 a ella? Hombre, un 10, és que... És que tu, el que ha aguantat aquesta dona, aquest campionat, que era un dia que va anar a 3 proves, que això és com impensable, dues d'elles seguides, a l'entrenament d'abans havia de fer una i després l'altra, tornar a desconnectar tots els moviments. Hi ha com més de 1.000 moviments per cada rutina, recordar-los sense liar-te amb el que ve després, quan són tots tan iguals i tan en diferents ordres. Tu saps la capacitat mental que és això? Bueno, ningú és capaç. I no s'ha equivocat ni una vegada, eh? Sí, que dius una cameta que s'hagi equivocat un número. No, no. Allà, pum, sang freda.
Doncs, Andrea, et deixarem que acabis de baixar després d'aquesta setmana intensa d'europeus.
Sí.
En què per fi, hem vist un escenari gran, ja l'havíeu estrenada, però aquesta coreografia del Berghain, que me'n recordo quan et vam entrevistar a principis de la temporada passada, que ens vas dir, l'estem preparant,
sí.
Flipareu amb una acrobàcia que jo crec que ho trencarà, i em sembla que amb sí. Això, amb aquest transcendici, que és on heu sortit, eh?
Sí, sí, ha sigut la més valorada de la història artísticament, així que celebrem també les petites victòries, que no són petites, que si no estarem eternament insatisfets, i aprenguem a valorar el que ha passat, i està bé mantenir la gana, però també celebrar almenys durant 10 minuts el que hem fet bé, no?
Home, i tant. Sí. Falten 2 anys pels Jocs, ho deies tu, per tant, i ara què? Ara aquests propers dies te'ls agafes allò una mica d'acabar de país o tranquil·lament?
Descansar i família. O... Descansar i família i pensar, escoltar músiques que m'inspirin per les pròximes coreografies i estratègia per la dificultat. Sí, sí.
Doncs, Andrea, celebrem que tornar amb 8 medalles, honor, sigui una sensació de que, tranquils, que estem arrencant, que queda cicle per davant,
sí,
perquè
sí.
Vol dir que tenim una nació sí. Artística d'aquest país molt amunt, i és per la feina que porteu fent diverses generacions, però la que tu ara mateix estàs portant a uns límits que potser no ens els havíem imaginat. Felicitats, gaudeix d'aquests
èxits. Moltes gràcies.
I us anirem seguint a prop.
Adéu, que vagi bé a tothom.
Passa un minut de 2:15 del migdia, posem-nos al dia.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
André de la Torre, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ahir us informàvem que Quique García de l'Espanyol passava pel quiròfan, ja ha estat operat, per tant, uns 4 mesos de baixa. Veurem si li pot trobar un recanvi al club perico, que el que sí que sembla és que està a prop de tenir tancat un central.
Sí, segons ha pogut saber el diari OAS, Unai Núñez està molt a prop de convertir-se en nou jugador de l'Espanyol per la propera temporada. I a la nit estaven tancant les negociacions entre el Celta i el club blanquiblau per una sessió amb opció de compra. L'Espanyol necessita un central dretà, ja que té a Cabrera i Riedel, que els dos són esquerrans, sobretot després de la sortida de Calero. I una última hora que tenim, que l'Espanyol tanca temporalment les noves altes d'abonaments a causa de l'excel·lent resposta dels aficionats, que juntament amb la venda d'entrades de cara al primer partit de Lliga contra el Llevant, s'han exhaurit els seients disponibles.
Per tant, l'Espanyol inaugura llista d'espera per primera divisió. A segona, el Sabadell ja té tancat el desè fitxatge.
Sí, és Edgar González, arriba cedit de l'Almeria. El defensa defensarà els colors arlequinats a la seva tercera sortida consecutiva després de jugar el passat curs al Hajduk Split i a l'Andorra. L'altre equip que ha mostrat interès per fer-se amb els seus serveis en aquest mercat estival. Un Sabadell que ha debutat al Molinón en 11 dies i ahir van parlar amb el capità Albert Urriols a la graderia del balcó sobre la nova aventura arlequinada a segona divisió.
És xula i a la vegada és complicada. Al final estàs dintre dels 42 equips millors d'Espanya. Nosaltres, les nostres armes, competirem, estic segur, a tots els equips, amb el respecte que mereix, però sense por.
A la Lliga F, i aquesta hora, estàvem pendents encara de la presentació de Caroline Nicolli com a nova jugadora del Barça després de ser el fitxatge més car de la història de la secció.
La brasilera ha signat fins al 2030 i ahir a la seva presentació va explicar que venir al Barça és també una oportunitat per arribar a convertir-se en la millor jugadora del món.
Well, I think to be the best player in the world.
Bé, crec que per ser la millor jugadora del món encara tinc molta feina a fer i que no està sota el meu control. Crec que faré tot el possible, és clar. Quan vaig decidir venir a Barcelona, sabia que aquí milloraria com a jugadora i com a persona perquè sé que l'equip és molt bo. Sé que tindré molts reptes i quan mirem també les 2 o 3 últimes millors jugadores del món, jugaven al Barça, així que potser estic més a prop d'això, però mai se sap.
Va declarar fan de Ronaldinho i de Neymar, mal gust no té, tant de bo deixi una petjada més com la de Ronaldinho que la de Neymar. En futbol femení encara, en canvi, Andrea Falcón ha anunciat la seva retirada.
Amb només 29 anys, la jugadora canària ha decidit dir adéu al futbol, una futbolista històrica que va marcar una època al futbol, especialment al Barça, on va aconseguir alçar la primera Champions del club blaugrana. Les lesions constants li han privat de continuar gaudint de la seva passió i en 3 ocasions es va trencar el creuat. Falcón ho ha comunicat amb un emotiu vídeo que ha titulat Gràcies, futbol.
Avui dedicarem un bon espai al bàsquet perquè ahir també es va presentar l'entrenador del Barça, Sekulić, i els altres catalans de CB segueixen reforçant. Tenim nous fitxatges a la Penya i al Lleida.
Sí, el club badaloní i Boogie Ellis han arribat a un acord amb el qual el base nord-americà defensarà els colors de la Penya fins al 30 de juny de 2027. I a Lleida, Mark Hughes tornarà a vestir la samarreta per les properes dues temporades. Hughes va debutar amb el club a la temporada 21-22, any que l'equip va classificar-se per a la Final Four d'ascens a la CB.
I acabem amb la sisena etapa del Tour de França femení, en què ahir Palau Blasi va perdre el mallot blanc.
A tres quarts de dues dona el tret de sortida a la sisena de les nou etapes totals del Tour femení, amb inici a Montbrison i final a Tournon-sur-Rhône. L'etapa 6 del Tour de França femení té un recorregut de 153,4 quilòmetres i compta amb 6 ports. Ahir, com bé has dit, Paula Blasi no va tenir un bon dia, va cedir 2 minuts i mig davant Bollering després de treballar els últims quilòmetres per la seva companya italiana Elisa Longo. La catalana va acabar l'etapa 15a i és deuena a la general.
12:35, anem a xarxes.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, YouTube, Facebook, whatever.
@ que t'hi jugues.
Què riuen ja, Núria Vilamala i companyia?
No, és que m'estava explicant la Laia Pujals que hi ha hagut un moment que ha hagut de fer la croqueta per l'estudi, jo no ho he vist.
Sí, sí, sí. Jo no ho he mirat perquè llavors la gent que ens veu en directe al YouTube diu per què riu aquest idiota. Quan...
Ja, són coses que passen, que no es veuen a la càmera, però després...
Sí, perquè clar, tenim les càmeres instal·lades a l'estudi, però de vegades tenim monitors, televisions... Sí. Ara els que ens estigueu veient, veieu l'Andrea de la Torre sortir per darrere meu, clar, ens hem de moure. I la Laia Pujals, que estava col·locant el vídeo de l'Andrea Fuentes perquè el veiéssim també des de l'estudi, doncs ha fet... La croqueta ha sigut, és que no he mirat,
sí,
perquè jo no sabia si anava
a
quatre grapes, no sabia si estava fent...
És millor la croqueta, és més fàcil. No, t'estires i gires.
Va, això va a gustos.
A veure, Teje, ha tornat Gavi a entrenar amb el Barça. Per tant, s'ha avançat també les seves vacances. Ha penjat ara un vídeo al Barça, un Gavi tenyit amb el cabell de rosa. Teje, no sé si has vist imatges o no. Era una promesa que havia fet Gavi.
Ha fet un Jan Couto.
Exacte, el Fresita li deien.
Fresita li deien,
haurem
sí,
de
sí.
dir Fresita a Gavi, que s'ha tenyit el cabell de rosa. Era una promesa, si guanyava el Mundial, i ja ho ha fet. Ha tornat a entrenar amb el Barça, per tant, avança el seu retorn Gavi. I al YouTube del que t'hi jugues, Teje, ha jugat una mica... perquè la gent es mulli.
Sí.
Qui preferiu que fitxi el Barça? Julián o Rodri? Jo sé que són compatibles, però m'agrada que la gent es mulli.
Home, sí.
De moment, Teje, un 73% prefereix a Julián, un 27% a Rodri. Clar, tu si haguessis de triar un, quin et quedes?
És que pesa la necessitat.
Sí, correcte.
És que el Barça
jo em quedaria amb Julián, eh?
Necessita molt més reforçar la posició de on ocuparia Julián, l'eix central de l'atac. És... Rodri, el Barça té un mig del camp que crec que qualsevol equip d'Europa...
Firmaria.
No, te'l canviaria. És a dir, vas a qualsevol equip d'Europa i li dius et canvio el bloc, el teu mig del camp, el del Barça, i te'l firma tothom.
Sí, sí.
Que l'únic avantatge que li veig a Rodri és que ara mateix, doncs això, el que deia l'altre dia, que no sé si em vaig explicar bé perquè hi havia oients que em deien estàs boig, que si tens una urgència ara no tens cap mig centre que et pugui fer de central com Touré ja el 2009. No dic que incorporis Rodri com vas passar amb Mascherano, que ja era la idea que pogués fer de central de forma recurrent, però que tens una plaga d'aquelles de lesions i has d'anar a jugar al camp del Bayern de Munic o del Paris Saint-Germain, no m'imagino De Jong de central, no m'imagino Gavi de central, no m'imagino Pedri de central. Rodri, me'l puc imaginar, és l'únic que veig que té que no tinguis la plantilla, però per la resta, amb el mig del camp que tens, si em fas fer d'oient, jo també voto Julián.
La gent està amb tu, Teje.
Jo estic amb la gent.
Correcte.
12:38.
Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
Preparem el fil del futbol perquè a l'inici del programa l'Héctor González ens posava el dia de l'acostament de postures entre Vinícius i el Madrid. No es trencant ni molt menys un acord perquè Vinícius renovi, però sí que el Madrid li ha pujat una mica l'oferta, el jugador s'ho ha mirat amb bons ulls, Mourinho... ja ha fet saber el seu entorn que hem consultat que té la sensació que Vinícius seguirà. I així el Madrid, de retruc, es facilita la vida en un sentit. Arnau Santero, com estàs? Bona tarda.
Bon dia. Què tal, Teje? Bon dia. Bon dia encara.
Crec que he detectat i he arribat a la conclusió que a partir de que tinc gana, us començo a dir bona tarda. Detecto que arriba al migdia, començo
però
el programa a dir bon dia.
Hi havia cruç de nets avui i tot.
Sí, però m'he portat molt bé, us he deixat que esmorzeu vosaltres. Deixa que esmorzeu vosaltres. El Madrid està confeccionant la plantilla, com sabeu, amb força traspassos de jugadors del planter i amb fitxatges que va sumant. Hi ha una normativa de la UEFA a l'hora d'inscriure els equips a la Champions, a l'Europa League, a la Conference, que n'hem estat atents les últimes temporades, quan el Barça també va estar en dificultats a l'hora d'inscriure i va fer aquella renovació profunda de plantilla, que és que en aquesta llista hi ha d'haver 8 jugadors que hagin estat formats al planter del país d'aquell equip, és a dir, el Barça, el Madrid, els equips de la Lliga Espanyola han de tenir 8 jugadors formats a planters d'equips espanyols, i d'aquests 8, 4 han de ser del propi planter.
Exacte.
I el Madrid, amb tants jugadors de la fàbrica que ha traspassat, està vorejant el pal en aquestes xifres. I entra, però sí, està vorejant el pal.
Sí, sí, està just al límit.
I us preguntareu, què té a veure això amb Vinícius? Ens ho explica l'Arnau Santero.
Doncs sí, en primer lloc s'ha de dir que aquest tema ha sortit ja que el Madrid ha fet un ingrés rècord gràcies a la venda precisament d'aquests canterans. És per això que ara mateix corre al límit. Dos dels quals han sigut anunciats fa relativament poc, Gonzalo i Palacios, que han anat a Marbeloa, al Fulham, i que de fet els va rebre a Xia, i escolteu.
¡Yepa! ¿Qué pasa? ¿Buenas noches? ¿La peluca?
¿Cómo estás?
De fet, els cops aquests que escolteu no és que estiguin apallissant a ningú, és que, com ja sabeu, per mantenir la seva masculinitat ferma s'han de pegar molt fort l'un a l'altre quan s'abracen a l'esquena, perquè ningú es pensi que estan mostrant algun tipus d'afecte o alguna cosa semblant.
No, mira Ferran i Marcos Llorente, que aquest entorn encara tòxic en alguns sentits del món del futbol, sí.
Doncs això és així, no us preocupeu per ells. Però bé, Gonzalo i Palacios, ja són 5 amb ells els canterans blancs que marxen venuts aquest estiu juntament amb Fran González, Mario Martín i Fran García, a més de les activacions de clàusules de compres de Nico Paz, Valdepeñas i dels fitxatges de Víctor Muñoz al Liverpool, Mario Gil al Milan i Álvaro Rodríguez i Àlex Jiménez al Bournemouth.
Aquests ja no estaven en plantilla del Madrid aquest any, però que els hauria pogut recuperar i no ho farà.
Sí, perquè de fet el Madrid conservava el 50% dels drets de tots aquests i ara ja no. I amb tot això, el club blanc ha ingressat un total de 189 milions d'euros només venint jugadors de la cantera.
Sí, un informe que feia el diari AS amb aquestes xifres, i que són fitxatges que, a més, pels que hi volen veure negoci més enllà del futbol, també han tingut les seves qüestions, eh?
Sí, de fet, no és per menys. Dos d'aquestes operacions poden aixecar una miqueta de pols. La primera és aquesta que hem explicat del Fulham, on, tot i que sembli que hi ha una gran lògica al darrere, ja que és molt recurrent que quan un entrenador marxa s'emporti alguns dels seus jugadors de més confiança, el que crida l'atenció és el preu. S'han pagat 40 milions per Gonzalo, 100 milions per Palacios... 10 milions, perdó, per Palacios, i el Madrid ha mantingut un 30% de tots dos jugadors, cosa que ha fet sospitar els més paranoics per una possible relació del propietari del club, del Fulham, amb una de les empreses afiliades a ACS. Un altre dels moviments més qüestionats és el de Valdepeñas, que l'han vengut a la Fiorentina per 8 milions d'euros durant 5 anys, i a més manté el Madrid un 50% del dret del jugador en aquest cas. El que fa estranyar, per això, en aquest segon moviment en la Fiorentina, és un interès que ha tingut aquest equip amb la cessió de Franco Mastantuono, que té un salari gairebé inassumible pel club italià, cosa que fa pensar que aquest traspàs sobrepagat de Valdepeñas pot intentar ajudar a acordar algun dels preus de l'argentí com una espècie de favor.
És a dir, el que han pagat pel jugador del planter és el que cobra Mastantuono, que és la manera de pagar en 3 anys el pagar terminis el salari de Mastantuono d'una temporada.
Exacte. Tot i això, el que és innegable...
Perquè vulgui pensar-ho, encaixa, sí.
Sí, sí. Aquests dos, qui vulgui ja estirar del fil aquí, cadascú endavant. Tot això, el que deia, és innegable que el Madrid farà molta caixa gràcies als seus canterans, però el que pot semblar una gran entrada de diners, com deia Esteje, és realment deixa molt a la corda fluixa al Madrid a la màxima competició europea, ja que es queda just al límit d'aquest famós cupo nacional.
Perquè és això que dèiem, que 17 fitxes de la llista A de la Champions, el que sigui, però les altres 8 tenen aquest condicionant, 8 que s'hagin format en un planter espanyol, no cal que siguin espanyols,
exacte,
però s'han d'haver format en un planter espanyol, i els altres, o sigui, d'aquests 8 que n'hi hagi 4 que siguin del planter del propi club. Però clar, això de planter és molt ambigu.
Sí, de fet, és que per la UEFA el criteri per etiquetar un jugador com a nacional o com a canterà del club no pot ser un estricte amb la nacionalitat, perquè això podria suposar un tipus de discriminació laboral, per tant seria completament il·legal, i el que fa és que el club o clubs on s'hagi hagut de formar aquest jugador, atenció, entre els 15 i els 21 anys d'edat, han de ser o bé nacionals o específicament en els 4 que dius, en el club en el que estan.
I això és on entra en joc Vinícius, per exemple, perquè Vinícius, que ha jugat 3 partits amb el Castilla, per les normes de la UEFA, compta com a planter.
Exacte.
En canvi, per exemple, el Barça, Dani Olmo, que va estar 6 o 7 anys abans de marxar a Croàcia, no compta com a jugador de planter.
Sí, de fet, aquesta és l'única cosa que li dona una miqueta de marge al Madrid, ja que, tot i la milionada que ha rebut pels seus canterans, es queda al límit amb un equip que, a més d'aquests nous jugadors venuts, ha perdut també aquest any a Carvajal i a Ceballos, que eren dos dels que els hi comptaven fins ara. I, per tant, atenció, els únics jugadors que poden inscriure amb aquest cupo són Asensio, Carreras, que va marxar amb 17 anys, recordem.
Per tant, també compleix.
Exacte. Camavinga, Valverde i Vinícius. Tots ells com a canterans, o sigui, del Madrid.
Dels 5 jugadors que el Madrid, segons la normativa UEFA, té de planter, són Camavinga, Valverde, Vinícius i Asensio i Carreras.
Exacte. Tècnicament, dos realment que s'hagin format a les inferiors del Real Madrid. Però és que, a més, aquest any se'ls hi suma Arda Güler, perquè és el tercer any i va arribar entre els 17 i 21. Per tant, Arda Güler compta també com a canterà del Madrid i, per acabar, fins a les 8 fitxes, arriben també Cucurella i Carlos Espí, que han estat formats a club espanyol.
Per tant, els jugadors que el Madrid té de planter són aquests 8 justos, dels quals 4, la meitat, són Güler, Camavinga, Valverde i Vinícius.
Exacte.
I així el Madrid compleix amb la normativa de la UEFA. Per tant,
sí, sí, sí. De fet, per això també diem que és molt perillosa, d'alguna manera, aquesta possible renovació de Vinícius, perquè en cas de que no s'acabés donant, el Madrid hauria d'inscriure com a jugador del primer equip a la Champions a un jugador cantarà, que de fet no haurà debutat segur a la Champions, perquè tots els que ho han fet han estat venuts.
La UEFA no va com la Lliga per fitxes del A i del B, sinó que tens una llista en què hi pots posar jugadors del filial encara que no tinguin fitxa de primer equip, però crida l'atenció això, que el Madrid, per complir els criteris de límit de jugadors formatius o el mínim de jugadors del teu futbol formatiu, tira de 4 futbolistes que van arribar directament al primer equip. Gràcies, Arnau.
A tu, deja.
Tot i que les institucions del futbol tenen problemes més greus aquests dies.
Què t'hi jugues?
Perquè el butlletí de les 12 abans d'arrencar el que t'hi jugues, ja escoltàveu que Vox també ha demanat que s'exclogui Marroc de l'organització del Mundial 2030, ha registrat una proposta no de llei per revisar la participació de Marrocs al Mundial, al Congrés. Ahir ja obríem el programa explicant-vos que Sumar havia fet la primera proposta no de llei en aquest sentit, l'havia registrada. La de Vox és per excloure Marroc, la de Sumar era per replantejar si Espanya ha d'organitzar un Mundial amb el Marroc. Per tant, contemplar també fins i tot l'opció de dir qui us quedeu, eh? La de Vox té aquest altre matís. Però ahir va estar el Larguero, Martí Junca, com estàs? Bona tarda.
Hola, TG.
Bona tarda. Un portaveu de Sumar, el diputat Nahuel González, per explicar en què consisteix aquesta iniciativa que us explicàvem.
Sí, perquè assegura que el Marroc ha demostrat no respectar els drets humans en repetides ocasions, com per exemple en l'ocupació del Sàhara Occidental, la guerra del Rif, o també fent servir a persones vulnerables textualment com a armes geopolítiques, cosa que ens pot fer recordar el recent episodi que vam tenir a Ceuta.
Lo que planteamos es que se estudie actualmente el modelo de Mundial 2030. Nosotros lo que pensamos es que no se puede coorganizar un Mundial con un país que no respeta los derechos humanos, como es el Estado marroquí, la monarquía marroquí ahora mismo. Y pensamos que actualmente el modelo del Mundial, y encima, ¿no?, conociendo la última hora de que a nivel geopolítico se está intentando también menospreciarnos, ni siquiera partido inaugural, ni siquiera final, pues pensamos que se debe replantear el Mundial y que las instituciones deportivas españolas tienen que dar la cara, en este caso, por nuestro país, por los derechos humanos y por lo que piensa la gran mayoría de la sociedad, que cuando hemos sorprendido estos días con la iniciativa que hemos registrado, el apoyo popular que estamos teniendo.
Recordar el mateix, ETG, que diu replantejar i no excloure, com sí que ha fet Vox, que, com diu, s'ha pronunciat a les últimes hores, i Sumar, que, tot i ser dins el govern, diuen que ho volen tirar a través del Congrés dels Diputats, i que ara mateix els dos grans partits espanyols, tant PP com PSOE, encara no s'han pronunciat respecte a aquesta proposta.
Tot això després també que ahir The Times informés que Infantino ja ha pactat o ja li ha ofert al Marroc allotjar la final del Mundial en aquest nou estadi que estan construint, que pot competir amb el Camp Nou en nombre d'aforament.
Sí, és una informació emesa pel mateix periodista que va afirmar que Infantino volia privatitzar el Mundial per tenir inversió externa. Com a resposta a tot plegat, primer la FIFA demana perdó per no haver actuat amb transparència i asseguren que van cometre errors respecte a aquesta privatització, però pel que fa al tema de la final, sí que ha desmentit aquest acord que afavoriria Marroc. I davant aquesta actualització, el mateix periodista ha reafirmat la seva informació. Així que, guerra oberta.
Infantino, ja el vam veure l'última Copa Àfrica vestit amb la samarreta del Marroc. L'hem vist aquests dies a la cerimònia de commemoració de la coronació del rei, com va fer 27 anys, de Mohamed VI. Ahir va reunir ja el seu comitè de crisi.
Correcte.
Per tant, no s'amaga de les seves relacions amb el Marroc Infantino, que de moment sí que desmenteix que ja tingui pactat la final del proper Mundial. Però si The Times reafirma aquesta informació, The Athletic també informa que hi ha ciutats als Estats Units que reclamen que se'ls deu calés per haver estat seu.
Sí, són unes quantes, són 11 en total, i ara mateix la FIFA deuria 1 milió a cadascuna. Així, doncs, 11 milions d'euros que deuria a ciutats importants, estem parlant, com per exemple seria Atlanta, Dallas, Los Angeles o la zona de la seu del Mundial, Nova York.
I aquí cadascú engega el seu ventilador com li convé. Infantino i la FIFA s'han dedicat a penjar fotos d'Infantino durant el Mundial amb moltes estrelles i llegendes del futbol històriques que van omplir aquelles llotges privades. I n'hi ha d'altres, i com ens hem de veure, que també alcen la veu en contra. Per exemple, Luis Figo, que és un habitual també als sortejos de la UEFA, ja sabeu que la UEFA té la guerra oberta declarada a la FIFA, Luis Figo, que és estret a la UEFA, ha fet un article en què és molt dur amb el president de la FIFA.
Sí, perquè sabent bé la seva història amb el Barça, sorprèn de la manera com qualifica Infantino, ho fan un article al Daily Mail. Ell qualifica el comportament d'Infantino com el més baix, deshonest i interessat que ha presenciat mai. Descriu el president de la FIFA com un home que ha forçat aquests canvis per enriquir-se ell i els seus amics i que no hauria de formar part del futur del futbol. Explica també doncs, que va servir en safata de plata al Mundial a Washington. I tanca aquest article dient que ja és tard per salvar la seva dignitat, però que no ho és encara per salvar el futbol. Així que exigeix que marxi.
Gràcies, Martí.
Adeu.
Canviem la pilota. Asier Chaves, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Tejem.
Parlem de bàsquet, perquè ahir es va presentar per fi el nou entrenador del Barça, Šekulić. I avui s'ha fet oficial la notícia que ens avançaves fa 10 dies, dilluns passat, que és que Şengeli ja ha pagat la clàusula i ja s'ha desvinculat.
Doncs sí, el georgià posa fi a la seva etapa al Palau. Després d'una sola temporada jugarà al Dubai Basketball, on es retrobarà amb Xavi Pascual. Şengeli ha executat la seva clàusula de sortida d'uns 900.000 euros i deixa el Barça quan encara tenia contracte fins al 2028. Una sortida important dins d'un estiu de revolució absoluta a la secció, amb nou director esportiu, nou entrenador i una plantilla pràcticament nova. Ahir, com deies, el Barça presentava Šekulić, que signa fins al 2028 i que assumeix el repte de tornar a fer guanyar un equip que acumula 3 temporades sense títols. El tècnic, però, vol primer recuperar una identitat que reconnecti l'equip amb el Palau i els títols arribaran com a conseqüència d'això.
El Barça sempre competeix pels títols. En les darreres temporades ha tingut una mica de mala sort, però per mi l'èxit més gran seria que els aficionats reconeixessin el nostre estil de joc i estiguessin satisfets amb la manera en què volem jugar. Segur que els títols seran la recompensa a la nostra forma de jugar.
Šekulić haurà de construir aquesta identitat en una plantilla molt renovada, 9 incorporacions, només 4 jugadors que continuen. Molts dels fitxatges, a més, no tenen experiència a l'Eurolliga i el tècnic admet que necessitarà temps, però defensa que tots han estat escollits perquè encaixen amb la seva idea.
Hi ha molts jugadors que no tenen l'experiència en Eurolliga, però crec que tots els jugadors que hem fitxat poden jugar de la forma en què volem jugar. Per suposat, per motius obvis, l'equip necessitarà una mica més de temps, però crec que tenim talent i qualitat, i que només hem de descobrir com aquest equip pot jugar junts.
I aquesta idea de joc passa per un Barça més coral, físic i agressiu. Šekulić vol augmentar el ritme, jugar més possessions, recuperar una intensitat defensiva que permeti a l'equip córrer i competir com una sola unitat.
Per a mi, coses que són importants és lluitar bé, jugar junts, així, jugar com una sola unitat, és el més important. Òbviament, l'estil de bàsquet que m'agrada més és amb un tempo més ràpid, amb un ritme més alt, més possessions, amb defenses més agressives, molta lluita a la pista, molta intensitat a la pista. Així que aquesta és, de forma resumida, com m'agradaria que fos aquest equip. In short, what I would
like this team to look like. La plantilla encara no està definitivament tancada, el club continua buscant un cinc diferencial i la sortida de Şengeli també obliga a estar atents a qualsevol opció que pugui reforçar el 4.
Busquem una signatura amb el Jordi Colomer Batlle. Com estàs, Colo? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina impressió et va donar Šekulić?
Bé, positiva, en la línia del que hi ha ara al Barça i crec que és interessant, que és una idea i seguir tothom una idea. Després d'uns anys en què manaven molt els noms, jugadors consagrats, amb experiència, segurament amb massa experiència, doncs ara hi ha una idea i tothom s'hi adapta, des de la direcció esportiva, els jugadors, fins a l'entrenador.
Compres aquest projecte? Clar, són 10 baixes, 9 altes, el canvi és profund. S'ha rejuvenit també l'edat de la plantilla, ho deia la Sierra, que molts potser no tenen experiència en Eurolliga, però creus que la línia ha de passar més per aquí, que no pas anar a buscar noms consagrats que després potser no acaben després d'ensemblar?
Pot haver-hi un equilibri. Jo entenc la nova línia més que res, perquè una cosa és la CB, però a Europa la realitat és que hi ha molts equips amb molts més diners que tu, i t'has trobat coses com Moses Wright, que ja el tenia signat i no ha tingut problema en pagar 900.000 euros i anar-se'n a un altre equip per cobrar més. O el mateix cas ara, que no, que avui s'ha confirmat de Senghelia. Ara mateix no tens aquest poder econòmic, que el tens en part i encara pots atraure bons jugadors, però et toca sí experimentar més i anar a buscar en altres mercats, com pot ser la G-League, per intentar una mica equilibrar això. Al final també tenim un exemple molt bo, ben recent, que és el València. Si el València necessita tants diners, va fer un equip capaç de guanyar la Lliga CB i d'arribar al Final Four de l'Eurolliga. O sigui, hi ha maneres d'intentar retallar aquesta diferència econòmica. El Barça prova la via de la sobretot de la G-League. Veurem com li va, òbviament. La incògnita hi és perquè no saps com rendiran, com s'adaptaran, ni com respondran a aquesta cosa diferent que hi ha aquí, que és el nivell d'exigència de la CB, que i compaginar-ho amb Eurolliga, cosa que no passa amb altres lligues, que són més febles.
Si ja que ens hi posem, Colo, també t'he de preguntar per la penya que avui ha fet oficial Bugui Ellis, però clar, la renovació de Ricky, que torni la Provítola, noms com Isaac Nogués, ara que parlàvem de jugadors que tornen dels Estats Units, previ pas pel València quan ha tornat, però també està fent una reconstrucció interessant.
Sí, jo crec que per connectar amb la graderia, si segueix Ricky, ja la temporada passada va tenir més de 1.000 socis nous, i va venir per aquesta línia, a més vas tenir una semifinal d'ACB tenint el 8è pressupost, i ara amb la Provítola encara connectes més amb l'afició. Veurem, l'única incògnita que hi ha allà, sobretot, és aquesta recuperació tan lenta de Tomic, de quan pot tornar a jugar, però sí que de fet està fent un equip per la sensació de jugar una miqueta més ràpid i ser més divertit que altres temporades. I aquesta aposta per talent l'hem d'aplaudir, igual que amb el Barça també a la línia exterior, que hi ha molt de talent, no? De fer un estil de joc que la gent s'ho passi bé, després els resultats seran millors o pitjors, però que la idea és que la gent vagi a passar-s'ho bé al camp.
I després, a Sierra també tenim el Manresa fent pràcticament tabula rasa, el Girona intentant mantenir el bloc i el Lleida, que també té molta feina per davant, no?
Doncs sí, el Manresa, que ha de fer el que fa gairebé cada estiu, que és reconstruir de zero. Continuen Ferran Bassas, Hugo Benítez i Piero Oriola. Diu que Campo haurà d'encaixar 10 incorporacions, ve d'acabar de zero, així que assegurarà la permanència. I a partir d'aquí, si Ocampo aconsegueix encaixar totes les peces, té arguments per tornar a lluitar per la Copa i pel play-off. Pel que fa al Girona, renovació important també, sobretot en direcció de joc. Manté referents com Pep Busquets, Maxi Fieler, Obsesi Martínez i Martínez Gueben. I la plantilla encara necessita alguna peça exterior i haurà de gestionar el desgast de la FIBA Europe Cup, però l'objectiu és consolidar-se a la zona mitjana i, qui sap, potser pot acostar-se una mica a la Copa i als play-offs. I pel que fa a Lleida, potser és la gran incògnita, entrant el tercer any a l'ACB amb una idea molt clara, que és consolidar el que ja ha construït Gerard Encuentra, renovat fins al 2029 i que és el gran actiu del club. Manté una columna amb Bateman, Paulí, Xurna i Mevilegin, però encara li falta completar sobretot el perímetre. Ve de fer el seu rècord a l'ACB, així que l'objectiu és una permanència més còmoda i continuar creixent.
Encara queda perquè comencin a caminar els equips a la pretemporada, però va bé anar-hi tenint l'ull posat a tots els moviments que es fan i el Colo ens ha ajudat a analitzar-ho. Gràcies, Colo.
La pròxima.
Doncs amb això arribem al final del Que t'hi jugues. Gràcies també a Sier, a punt d'arribar a la una del migdia. Com sempre, pausa, anuncis, butlletí i a la una la treva com cada migdia d'estiu a Ser Catalunya. Demà hi tornem a les 12 al Que t'hi jugues, com sempre, amb tota la informació esportiva del dia. Gràcies per ser-hi, adéu-siau. Si no ens fan fora. Que t'hi jugues?